Veient les notícies de les diferents cadenes i sobretot els comentaris dels que intervenen els grups per comentar aquestes notícies, no deixo de jugar a veure si endevino de quin costat es posaran els nou convidats, perquè els antics ja no cal ni que m'hi fixi. És com si portessin el que els hem sentit dir o el que els sentirem dir dibuixat a la cara. Fins on arriben els camins per influir en la gent? Fins on estan disposats a arribar els que reben pressions per parlar a favor o en contra d'un personatge, d'una actuació, d'una llei o d'un grup polític? És així com arribo a la conclusió de que tot serveix per influir en el pensament dels altres. Des de la més elaborada publicitat dirigida a un públic multitudinari fins al savi més vell i retirat que potser algun dia parlarà al públic. Valen fotos, pintures, paraules, frases fetes, referències, comparacions, presentats a cartells, pel·lícules, novel·les, poemes i cançons escrites o inventades per persones manades o per la infinita multitud de voluntaris que hi ha al món capaços de carregar-se a un personatge que ni l'han vist actuar, ni els afecta el que ha fet, ni té idea de que el fer-ho hagi comès un delicte. Per posar un dels mil exemples dels que parlen però no han passat el control de la veritat i menys encara el de la qualitat, utilitzant informacions poc honestes i desinteressades o d'altres que poguessin mostrar com a penyora de la veritat del que es parla. Tot això ho pensava en acabar El fill del xòfer, de Jordi Amat, que he llegit en molt poc temps perquè són les notícies embolics econòmics de gent de la joventut, de la meva joventut, que almenys de vista o en fotos als diaris els conec a tots. Fins aquí tot correcte, el llibre molt bonic i molt ben fet. Però en acabar el llibre, en les últimes pàgines, a la segona meitat, a l'autor sembla ben bé que se li hagi acabat aquesta virtut dels biògrafs que, sense jutjar a ningú, ens van dibuixant la vida, els problemes, els malsons i les tragèdies o els happy ends de la seva vida sense que intervinguin les seves pròpies opinions i molt menys el fàstic i el pavor que els hi provoca cada una de les accions del protagonista. Una vida que ja ens ha mostrat utilitzant una mica una negativa subjectivitat que ho esborra tot. Fins a tal punt, l'odi i la inutilitat era gran que al final el lector es posa a favor del presumpte delinqüent. Quan dic lector, vull dir jo mateixa. En aquest cas, fins i tot hi ha des del començament una tesi que defensar, i és que la venjança pel mal tracte rebut del pare es fa present en cada una de les accions o treballs que com a tal s'hi necessitarien del judici de l'autor, però gairebé no compta que la víctima, Alfons Quintà, hagi fundat i donat a TV3 els millors anys de la seva vida o que hagi sigut el primer periodista encarregat de Catalunya en el diari El País, entre moltes, moltes altres feines, de les que si sabem els atacs de geni i mal humor i la infinitat de mini bestieses que es permetia fer cada dia en plena feina. Molt interessants, però insuficients. Conèixer per què un personatge que ens havien mostrat amb tants episodis tràgics i públics interpretats com a venjances per la conducta del seu pare, era reclamat pels grans inversors en mitjans de comunicació dels anys 1970 a 2005. I és que en escriure sobre els altres, per fer-ne un retrat creïble d'ell i de la seva època, el que fa més falta no són tant les referències, les notícies directes del protagonista o del seu entorn, sinó saber i arribar a deturar els sentiments més íntims, inexplicables, quasi sempre, que aprofiten qualsevol ocasió per saltar les barreres que cada qual instal·la al voltant del seu cor i del seu cap, per tenir en pau la seva intimitat, perquè, com tothom sap, serveix de molt poc per explicar la vida dels altres.